Doncs apa, que remirem en els dies mundials. Primer, ja t'avanço que avui entrarem a l'estiu, oficialment a nivell de les estacions de l'any. Serà tard, a les 22:51 minuts, però avui és el dia en el que entrarem a l'estiu. Avui també és el Dia Mundial contra el Càncer de Ronyó. És el Dia Mundial del Refugiat i després és el Dia Mundial de la Wi-Fi, que ja ens costaria viure sense Wi-Fi i sobretot sense connexió inalàmbrica. Però també avui és el dia més feliç de l'any. És curiós, això. Ja saps que hi ha el dia més trist de l'any, que crec que és el tercer dilluns de gener, que és el Blue Day, i avui és el dia més feliç de l'any, que és el Yellow Day, que és el dia groc, per entendre'ns. No entenc exactament en què se basen, suposo que deu de ser, no sé, observació o el que sigui, o potser és el dia que és el dia més llarg i la llum del sol doncs ens impacta més, però avui, segons diuen, és el dia més feliç de l'any. Si tu ja ets feliç, doncs perfecte. Que no, doncs una excusa més per ser-ho. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous, dia 20 de juny, com et deies, el Yellow Day, i el Blue Monday, que és el dilluns blau. Blau, aviam, blue, si ho tradueixes directament, però és trist, dilluns trist, que és el tercer dilluns del mes de gener, doncs avui, dia 20, és el Yellow Day, el dia groc, el dia més feliç de l'any. Hores d'ara, doncs mira, estem a 25 graus a la ciutat de Lleida. És un dia gris, de totes maneres. Baixaran o no assolirem les temperatures màximes, per exemple, de dilluns o de dimarts, que això ja ens ho van avisar, ahir ja vam tenir una davallada, però així tot estem a 25 graus. Fred no en fa. Hi havia gent que tenia por, ara començarà a fer fred. No, fred no en fa. I, de fet, la temperatura mínima que hem assolit aquesta nit és de pràcticament, en bastants punts, de nit tropical. Que sí que l'han tingut a Balaguer, que s'han quedat a 20 graus, els mateixos que a Mollerussa, a les Borges Blanques, a Alpicat, a Juneda, a Vilanova de la Barca, a Castellserà i a Arbeca. A Lleida ens hem quedat a 19,9, o sigui que pràcticament ho podem considerar també nit tropical. A 18 graus a Tàrrega i Artesa de Segre, 17 a Cervera, a Tremp, a Guissona, 16 a Solsona i a la Seu d'Urgell, 15 a Sort i al Pont de Suert, 12 a Viella, 4 graus positius a la cota 2.500 de Boí, i ja veus que també hem de parlar de pluges, les que vam tenir doncs ahir al vespre, aquesta matinada. A Lleida ens hem quedat amb quantitats pràcticament de zero, per sota del litre per metre quadrat, però, per exemple, a Escaló han caigut 21 litres per metre quadrat, 15 i mig a Espot, 15 a Rubió i a Barruera, 10 a la Bonaigua, 9 a Arties, al Port del Comte i a Tuixent, 8 a Capdella, 7 i mig a la Pobla de Segur, 7 a Solsona, 6 al Pont de Suert i a Llibiana, 5 a Viella i a Bossòst, 4 a Linyà o 3 litres per metre quadrat a Sort, a Tremp o a Belllloc. Això són dades fins a 9:45 d'aquest matí. Això seguirà canviant. I què és el que ens espera pel que queda de dia i de cara demà? Noelia García, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Pendents avui dels xàfecs i les tempestes, que seran localment fortes. Tenim activat avisos grocs per tempestes amb calamarsa i ratxes molt fortes de vent. I atenció, perquè les precipitacions podrien acumular avui fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Avui les temperatures baixen i arribarem a màximes de 27 graus a Lleida i a Balaguer, 26 a Tàrrega, 24 a la Seu d'Urgell i 20 graus a Viella. Demà serà el primer dia d'estiu i les temperatures pugen, amb màximes de 29 graus a Lleida i a Balaguer i a Tàrrega, 25 a la Seu d'Urgell i 21 graus a Viella. Pel que fa a les mínimes, demà 14 graus a Lleida, 11 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. Demà al Pirineu tindrem un cel ennuvolat amb precipitacions febles i a la resta un cel poc ennuvolat amb núvols d'evolució diurna. Demà vent fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
estava acabant de revisar les dades de la selectivitat, que ja saps que s'han dut a terme aquest mes de juny, i tenim les notes, que al final això, després dels períodes d'exàmens, el que esperes és la nota, i tenim notes. Et diré que la millor nota de Catalunya correspon a dos alumnes que han tret un 9,90 sobre 10. 9,90 sobre 10. I la nota més alta de Lleida la té una alumna que ha cursat batxillerat a l'Institut Samuel Giligaia de Lleida, és la Alba Caufapé, i ha aconseguit una nota de 9,80 a la fase general, que és la que fa tothom. Després, amb les seves específiques, s'enfila als 13,89 de nota d'accés a la universitat. Abans era molt més fàcil de calcular, avui en dia, amb les notes d'assignatures més concretes, les que ponderen, suma, resta, però vaja, sobre 14, 13,89 sobre 14. Suposo que tindrà les portes obertes de qualsevol universitat, perquè amb aquesta nota doncs, ha demostrat ha demostrat un coneixement excepcional de tot plegat, a 9,80 sobre 10, i és impressionant. Segons ensenyament, el 97% dels estudiants han superat la fase obligatòria de la prova d'accés a la universitat. És un tant per cent pràcticament calcat al de l'any passat, amb el qual doncs, seguim on estàvem. A la demarcació de Lleida hi ha hagut 1.827 aprovats, amb una nota mitjana d'expedient de 7,69, una mitjana de l'ESPAU de 6,69, l'ESPAU la selectivitat, i una mitjana d'accés a la universitat, on acaben de comptar aquestes altres assignatures que et deia, de 7,29, que dona la casualitat que és la més alta de Catalunya per províncies. O sigui, les notes després ja per accedir a la universitat més altes de la mitjana de Catalunya per províncies és a la demarcació de Lleida amb 7,29. Per tant, des d'aquí la nostra enhorabona a totes les alumnes i alumnes que heu estat estudiant de valent aquests darrers dos anys de batxillerat, us heu enfrontat amb aquesta marató d'exàmens de la selectivitat i que el 97% l'heu tret en van, l'heu aprovat. És una xifra interessant, eh? Vinga, t'explico més històries. Podia ser el serial de l'estiu i al final no ho serà. Al final no ho serà. Si ets seguidor més o menys de l'esport a Lleida i concretament del futbol, sabràs que des de fa temps es rumoreja, tot i que fins i tot va haver-hi confirmació oficial, que havia un grup d'empresaris que estan darrere de l'Atlètic Lleida que estaven en conversacions o que tenien presumptament presignada una opció de compra de la plaça del Badalona Futur. De fet, fins i tot quan el Badalona Futur es va enfrontar al Lleida Esportiu, al Camp d'Esports, i van guanyar 0-1, el president de l'Atlètic Segre va, això no m'ho invento, vull dir, ho va posar a xarxes socials i va dir la primera victòria a casa, amb el qual ja si ens entenem és que això ja estava fet. Bé, doncs ara sembla que l'Atlètic Lleida no comprarà finalment la plaça del Badalona Futur, la de segona federació. Després d'un any de negociacions, de filtracions, la majoria interessades, segurament, doncs sembla que renuncien a l'opció de compra diferida que tenien amb l'equip de Toni Freixas. Veurem com queda tot plegat, perquè segons sembla, i insisteixo, perquè el problema que tenim és que oficialment no hi ha cap mena de comunicat, segons sembla, presumptament, segons m'han dit, per tant, potser no veritat, però s'havien estat pagant nòmines dels jugadors del Badalona Futur, amb el qual, si acabes no comprant l'equip, jo no sé amb el Toni Freixa quins acords tenen. El normal és que et tornes els diners, però de normal a tota aquesta situació d'aquest darrer any no hi ha hagut res de normal. Per tant, veurem com acaba tot plegat, perquè jo crec que no quedarà amb un... Mira, al final no ho fem. I una de les raons pot ser que, escolta, que el vostre equip ha pujat a Tercera Federació. Tens un projecte esportiu engrescador. En el seu moment es va comprar la plaça de l'Almacelles a Primera Catalana justament per fer això, per esportivament anar pujant de categoria. Doncs escolta, un projecte engrescador ha pujat de Primera Catalana, Lliga Elite, com es deia aquest any, a Tercera Federació, i per tant sembla que es tirarà en van aquest projecte. Per tant, no hi haurà serial en aquest tema, però veurem si n'hi ha en un altre tema, amb el tema econòmic, perquè a veure com queda aquesta història, si és que s'acaba sabent. Mira, acabo amb una notícia econòmica, i és que l'aeroport Lleida-Alguaire preveu un impacte econòmic anual de 76 milions d'euros, el doble que l'actual, amb els projectes que hi ha en curs. En els propers 3 anys també s'espera que arribi als 900 llocs de treball directes i indirectes.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Creus que necessites suport psicològic? Vols informació sobre afectivitat o sexualitat? Tens un problema amb les addiccions? Vine al Servei Salut Jove de la Paeria. L'atenció es fa els dilluns, de 12 a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda a Lleida Jove, al carrer La Palma 6. L'assessorament és gratuït i confidencial. Informa't a lleidajove.paeria.cat. Ajuntament de Lleida.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
El nou Volvo EX30, totalment elèctric. El nostre SUV més compacte per fi és aquí. Amb tecnologia intel·ligent, seguretat de sèrie i disseny escandinau. L'EX30 és tot el que esperes d'un Volvo, però en un format més petit. I el millor de tot és que ja pots conduir-lo. Prova-la avui mateix a
Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
Este verano disfruta de la naturaleza de los Pirineos con Snow Hotels. Snow Hotels te ofrece diferentes alojamientos hoteleros y apartamentos en las montañas de Navarra, Huesca y Lleida. Y ahora también en Galicia, Pazo o Rial, un hotel de 4 estrellas en Vila García de Arousa, en el centro de las Rías Baixas. Reserva a través de nuestra web snowhotels.com y obtendrás ventajas exclusivas.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Cope Lleida. Fica que els animals de companyia ja saps que són protagonistes cada setmana, estan amb nosaltres els dijous des d'Anadon Veterinaris, que ja saps que els trobes a internet, anadonvet.com, que estan al carrer Segrià número 11 a la ciutat de Lleida i que a més tenen aquest telèfon que funciona les 24 hores, 973-266-388, 973-266-388. I per què funciona les 24 hores del dia? Doncs perquè si tens una urgència, una emergència de matinada, que les coses sempre passen fora d'hora, o un diumenge o un dia festiu, puguis trucar i et contesti sempre una veterinària o un veterinari de guàrdia que et donarà aquestes primeres indicacions per tranquil·litzar-te i per actuar. Que de vegades, clar, és que no hi entenem. De vegades ens podem posar nervioses o nerviosos perquè el nostre gos o el nostre gat fa coses estranyes o li veig mala cara. Bueno, a vegades no és una emergència, i de vegades sí, però com que no podem entendre-hi de tot, doncs truquem al 973-266-388 i allí tens una persona que ja sí que ja entén i que t'informarà. Anadon Veterinaris, amb la seva infermera veterinària, la Imma Sabater, que ens acompanya cada dijous. Imma, què tal?
Hola, Ricard.
Bon dia.
Bon dia.
La Imma Sabater, que ja sabeu que és infermera veterinària, com deia, però també terapeuta felina certificada, que a més és un nou servei que ofereixen des d'Anadon Veterinaris, que no tanquen per vacances, que el comportament dels gats tampoc marxa de vacances. T'ho dic perquè si heu de fer una consulta sobre comportament felí, doncs a la Imma li podeu fer al gener, a l'agost, al juny, al novembre o al març. No té edat, això, ni
correcte.
Data,
que
funciona així.
Sí.
Bé, independentment de que avui, justament avui, potser és el dia que menys calor farà de tota la setmana, anem de cara a l'estiu.
De fet, hi ha molta calor.
L'estiu comença avui a les 22:51. És que al final
m'ho
he après. Sí,
molt bé.
Sí. Avui a les 22:51. Normalment comença el dia 21.
El dia ho sabia, però l'hora no.
No, home, clar, si ho dones, ho dones bé.
Clar.
Saps que normalment es passa l'estiu a l'any, el dia 21, però aquest any, com que és any de traspàs, es retoca tot una mica i entrarem a l'estiu el dia 20, a les 22:51.
Molt bé. Comencem l'estiu, doncs.
Curiositat a part, les previsions ens diuen que serà un estiu una altra vegada de rècord de calor. I si tu tens calor, què fas? Et talles el pèl, banyador i cap a la piscina o a l'ombra.
Ventilador o aire condicionat.
Però...
I ho pots dir. Quina calor que
això.
Tinc.
Però tu, si tens un gos, o més d'un, o gats a casa, com pots saber si té calor?
Molt bé. Doncs per a saber si la teva mascota té calor, has d'estar atent als següents signes. Lo primer, reducció d'activitat. Si notes que la teva mascota es mou menys de l'habitual, podria estar sentint calor. És normal veure-la tombada o buscant zones ombrívoles. Primer punt. Després, panteix intens. Els gossos i gats regulen la seva temperatura principalment mitjançant el panteig.
Si veus... El panteig és això. Va, no, ara et preguntaré allò de si els gossos suen per la llengua o no. Que jo em van dir que sí, t'ho vaig dir un dia i te'n vas riure, em vas dir que no.
Ja t'he dit que no.
Vale.
Continuo. Si veus que panteixen més del normal, és una senyal que estan acalorats. Com nosaltres, quan acabem de fer exercici, que ens sentim...
Sí.
O de pujar moltes escales, igual. Després, mucoses enrogides. Observe les genives i la llengua de la mascota i si estan més vermelles de l'habitual, podria indicar que té calor. Cercar l'ombra. Les mascotes busquen llocs frescos quan tenen calor. Si veus que el teu gos o gat es refugia en zones ombrívoles o sota els mobles, és probable que estigui tractant d'escapar de la calor. Quan un gos o un gat té calor, és possible que els seus coixinets estiguin més calents del normal. Els coixinets sí suen.
Coixinets és allò de les potes, eh?
Sí, sí, sí.
Ah, per allà sí que suen?
Sí. Encara, ara, mira que bé que... No obstant això, la temperatura del nas no és indicador de confiança per a determinar si tenen calor, perquè això m'ho diu molta gent i no és així.
Li toco el nas.
Exacte.
Doncs, toca-li el nas, però no sabràs.
Clar, perquè en teoria, la seva teoria és que sempre ha d'estar fred i que quan està molt calent tenen calor. No ha de ser així.
Només em faltaria això, tocar-li el nas.
Sí, encara que es diu que un nas calent significa febre en els humans, en les mascotes no necessàriament és així. La millor manera de saber si la teva mascota està calorada és observar el seu comportament, panteix i buscar signes addicionals com els esmentats anteriorment. Ara, molt important, que necessita la meva mascota per combatre la calor.
Mira, jo us en dic una. Una que no heu de fer.
Que no.
No, perquè m'ha vingut al cap. Si teniu un gos que veus que està mort de calor i tal, no l'agafeu i el tireu a la piscina de cop.
No.
Val? O sigui, no, perquè jo això ho he vist fer.
Sí.
No, perquè aquest contrast de temperatura igual li sente malament, pobre animal. Eh? Això no ho heu de fer.
No.
Què sí hem de fer?
Sempre, el primer... És lògic, però ho dic, aigua fresca. Assegura't que...
Però aigua fresca per beure.
Sí, sí.
Per beure,
sí, sí, per beure. Assegura't sempre que tingui accés a aigua neta i fresca. Pots afegir gel al seu bol per a mantenir per a mantenir-la més freda, més temps.
Un glaçonet que mantingui l'aigua allò fresqueta.
Sí, això sobretot els gossos de fora o els gats de fora, o que entren i surten, li manté l'aigua més fresqueta i en vegi es dona bo.
Sí.
No congelada, un glaçonet.
No, per això et dic un glaçonet, ja ho he dit per això.
Després, molt important també, ombra i ventilació. Proporciona un lloc ombrejat on puguin descansar. Si estan en l'exterior, assegura't que tinguin accés a una zona amb ombra. Passejos a les hores fresques. Evita treure'ls a passejar durant les hores més caloroses del dia. Opta pels matins, a primera hora, o les tardes a última hora. Assegura't de portar sempre aigua fresca amb tu per anar-li oferint durant aquest passeig.
És important, això.
Molt important. Si la podeu portar de la nevera fresqueta, millor.
Vosaltres anàveu amb veterinaris a la secció de botiga, ja hi ha uns... perquè jo ho he vist, això. I a més són plegables, són com uns abreuradors. Això, bueno,
és per complicada veure. La paraula.
Sí, abreuradors. Abreuradors, que són portàtils,
sí,
plegables.
Sí, com de silicona, sí, que es pleguen i s'obren. Tu
els portes,
sí,
amb una bosseta, amb la ampolla d'aigua...
Ja venen a vegades, és un kit, imagina't, que a vegades ja ve fins i tot amb l'ampolla.
Quan porteu un quart d'hora al carrer, que veus que el gos, escolta, li poses allí, ja veuràs com veu i ja està.
Clar, perquè la solució no és passejar menys temps al gos, perquè hi ha gossos que necessiten la seva hora de passeig o mitja hora o tres quarts d'hora. Lo millor és això, hores que no hagi molta calor i després portar sempre aigüeta fresca. Mm-hmm. Per nosaltres també.
Sí, sí.
No, o la compartim.
És que estava escoltant quan deies aigua fresca, llocs ventilats. Dic, bueno, això ja és el que fem nosaltres, obrir la nevera, ficar aigua a la nevera per tenir-la més fresca, buscar on te toqui el ventilador o l'aire condicionat. Clar. Jo amb tumbo terra, per exemple, que el terra
com
està
ells,
més fred.
Com ells. Que,
mira, no ens allunyem gaire.
No. Després, tovalloles humides. Això també està molt bé. Passa una tovallola humida pel seu cos per a refrescar-los. Presta especial atenció als coixinets i a les seves potes. A vegades estem al carrer i encara que siguin hores que no fa molta calor i li hem oferit aigua, veiem que... continua... Bueno, una tovalloleta humida...
Clar, té el cos encara escalfat.
Exacte. Després, piscina o bany. Si la teva mascota li agrada l'aigua... escolteu bé això, Pots omplir una piscina petita de mascota.
De mascota,
Sí.
No, olímpica.
Sí, estan pensades per ells perquè puguin entrar i sortir, i que ell entri i surti quan vulgui, o bé donar-li un bany suau per que li baixi la calor.
Que entri quan vulgui,
No
que l'agafis i el llencis a l'aigua, que dèiem al principi,
No, i si és un gat, no te l'aconsello gaire.
Igual no arriba... Tu si agafes un gat i sap que el vas a tirar a l'aigua, tu quan el vas a llançar igual no arriba a l'aigua. Se't queda enganxat al cos.
No sé,
o en ple, quan està volant, no sé com ho fan, giren i no acaba caient a l'aigua.
A veure, qui se l'acudeix a això, malament.
No, ja, total.
No ho provaré mai. Després, mantes refrescants. Són estoretes farcides amb un gel amb efecte refrigerant. Com funcionen? Quan l'animal es tomba sobre elles, el gel absorbeix la seva calor corporal i el dissipa, aconseguint una disminució de la temperatura. L'aigua juga una estona i es torna a refredar.
Molt bé.
Recordar que tots aquests consells són per assegurar-nos que les nostres mascotes estan fresques i evitar un cop de calor. Com ja hem comentat en anteriors programes, si no és atès a temps, pot ser mortal.
Clar, per això. Llavors...
això és per prevenir un cop de calor, no el que has de fer si té el cop de calor.
Si tu veus un gos de... sí, un gos que... bueno, no sé, que va amb la llengua fora molta estona, que respira molt ràpid, que està molt tirat per terra, i al cap de l'estona veus que la cosa empitjora, és probable que tingui un cop de calor.
Vine corrents.
I llavors...
li pots oferir una mica d'aigua, el que diem tovalloletes humides...
I el temps allí sí que compta.
Sí, sí. Mai...
No el tirem a l'aigua, no.
Ni aigua freda coses, de cop, res. O tovalloletes humides, o una tovallola amb aigua fresqueta, oferir-li aigua molt a poc. Vull dir, i porta'l ràpid.
Uh-huh.
Perquè, com he dit, si no l'agafes a temps, pot ser mortal.
Clar.
Per evitar tot això, millor fem el que he recomanat avui i no tindrem cap problema.
I ens ha quedat un tema al tinter que el parlarem la setmana vinent, Perquè, clar, estic segur que aquí algú està pensant ara, vale, sí, perfecte, tot això, però i si li traiem de sobre la jaqueta que porten permanentment?
Clar, molta gent estarà pensant, bueno, no ha dit de rapar-lo.
Claro, escolta, li traiem el pèl i ja li tornarà a créixer a la tardor, que se'l necessitarà. Doncs mira, sorpresa, d'això en parlarem la setmana vinent.
Correcte.
Ho deixem així, a l'aire.
A l'aire.
Imma Sabaté és la infermera veterinària de Anadon Veterinaris. Ens acompanyen cada dijous amb aquest espai amb informació de la teva animal de companyia des d'Anadon Veterinaris. A Lleida, al carrer Segrià, número 11, i el telèfon 973-266-388, que et farà la vida més fàcil, 973-266-388. Imma Sabaté,
merci.
Gràcies.
Adéu.
Cope Lleida. Never mind, doncs mira, ara t'explico una història de la nostra ciutat, de la ciutat de Lleida. Les llars del seminari han hagut de posar en marxa la campanya Volem continuar treballant amb tu. Ja veus que és un lema en el que jo crec que queda bastant explícit el que necessiten. És a dir, les llars del seminari doncs, van començar a funcionar, ja saps, amb tota la col·laboració ciutadana fa aproximadament uns 9 anys. Es van haver de rehabilitar, es van crear 18 habitatges a l'edifici de l'antic seminari diocesà i en aquests darrers 9 anys han acollit a 64 famílies i un total de 105 infants doncs, que estaven en situació o de sense llar o pràcticament. Ara, engeguen aquesta campanya, volem continuar treballant amb tu. Això vol dir que necessiten ajuda i ja saps que nosaltres som altaveu quan qualsevol acció d'aquest tipus doncs, es posa en marxa. Avui està amb nosaltres l'Albert Hortal, que és portaveu de la Fundació. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per el vostre interès i per donar la possibilitat de poder, amb les vostres eines, difondre aquesta campanya.
Clar. Anem a recordar que ens hem de remuntar l'any 2015, quan la Fundació Entre Tots i per al bé de tothom va habilitar 18 habitatges a l'edifici de l'antic seminari diocesà per acollir famílies desnonades o amb dificultat en l'habitatge. Va ser uns moments importants, Albert, llavors, perquè sí que va haver molt recolzament ciutadà per tirar-ho van tot plegat.
Evidentment, mira, això parteix d'uns anys abans, el 2012, conscient o rebent tantes informacions relacionades amb el tema de l'habitatge, dels desnonaments i tot això, proposa que aquest edifici que està avui, que en aquest moment no té no cull la funció per la qual està previst, que la formació de seminaristes o l'habitatge per als seminaristes, proposa fer un somni, no? Transformar aquest edifici en habitatges. I a partir d'aquí se genera tota una implicació ciutadana des de les administracions i des d'entitats, empreses, etc., que el que fan és transformar doncs, aquestes sales, aquestes habitacions, en 19 habitatges que tenien que servir per local. En un moment determinat es va pensar, bueno, algú haurà de gestionar això, tindrem que deixar un d'aquests habitatges perquè sigui la defensa de l'entitat. Aleshores, sí que es va fer tot aquest procés amb aportacions, amb materials, amb aportacions econòmiques de tothom. Va ser un somni de Lleida, que en realitat fins i tot l'olema és Lleida, és el seminari, el somni de Lleida, es va poder fer realitat. I a partir de 2015 es va dir, bueno, l'horària ha d'haver alguna entitat que ho gestioni tot això. Clar, una cosa és ficar els pisos amb oblats, tindes, perquè la gent pugui viure, i a partir d'ara s'ha desestimat que aquesta gent que entri pugui viure i que pugui tindre aquest acompanyament. No? Això es va fer justament el 2015. I des de llavors és el que has avançat tu. No? Han passat aquests 9 anys, 64 famílies, amb 105 infants que n'han pogut fer ús, no solament de l'habitatge, sinó de viure en comunitat, cosa que per a molts d'ells és la primera vegada. Potser sí que hi ha hagut gent que ha viscut amb altres famílies, amb habitacions, amb pisos d'aquestes compartits, no? Però amb un pis propi, que amb una planta hi hagi 5 famílies amb les mateixes circumstàncies, de falta d'habitatge, però amb problemes personals, amb situacions personals molt diferents, no? I que puguin conviure, que hi hagi, i comencin a viure en comunitat de cara a preparar-se un futur millor i un futur més d'inserció i de compartir coses, però, bueno, el projecte va anar així i així ja estem.
Clar.
I fins ara ho hem d'estar fent.
Albert, és important això que deies ara al final, perquè la finalitat
d'aquests habitatges no era una estança de llarga durada, és una estança amb el temps necessari, però la finalitat és que aquelles famílies es puguin recuperar, que s'empoderin i que puguin retornar a la seva plena autonomia.
Sí, sí, tal com tu dius, la idea és aquesta, és a dir, no solament és ficar-los un sostre digne amb tots els equipaments, excepte, fins i tot, ara per complementar el que deia abans de la part comunitària, ells a cada pis no tenen rentadora, a cada planta hi ha dos rentadores, ells mateixos s'han de gestionar qui renta ara, qui renta demà, el manteniment, totes aquestes coses, vull dir, és donar-los les eines, recolzat per les treballadores socials que tenim dos concretament en aquest moment, que el que fan és acompanyar-les, tutelar-les, atendre-les en aquelles situacions de conflicte o de situacions de vinculació a administració, amb protecció de permisos, de papers, de presentació de temes, de, bueno, bàsicament de relacions amb l'administració i fins i tot no problemes de convivència, però sí situacions de mals entesos o de... Bueno, el que passa a qualsevol comunitat, no?
Sí.
Va passat això, què passa? Doncs, pues, bueno, una miqueta aquest aprenentatge que segurament no han pogut fer-ho abans, però que quan surtin i se'ls acabi el temps de poder estar als nostres llars, puguin tenir aquest aprenentatge i que puguin saber que viure en comunitat pues, té moltes avantatges i de quan en quan algun petit avantatge, però bueno, que s'ha de conviure amb això.
Clar. Albert, actualment en aquests habitatges hi ha 62 persones, 30 de les quals són menors.
Sí.
Clar, tot aquest projecte té uns costos fixes, és a dir, el que dèiem, s'ha de mantenir, hi ha d'haver aigua, hi ha d'haver electricitat. Les famílies que estan hores d'ara allotjades paguen algun tipus de quota o...
No són pisos de lloguer, és a dir, són seccions d'ús amb un període màxim fins a 3 anys, amb el que cada any se fa una avaluació de la seva actitud, la seva incorporació, el seu creixement, no? Tant a nivell de família com a nivell de relació entre les diferents famílies, com de participació en les activitats que organitzem tant de lleure com d'oci, com de, fins i tot, d'arreglar, no? De netejar l'escala, etcètera. Mm. El que faria qualsevol comunitat de veïns, però que moltes comunitats de veïns poden llogar o contractar subministraments o serveis, ja que, bé, en aquest cas, el que sí que els serveis que fan d'això de neteja i d'autogestionar per planta cada una de les seves coses, ho fan ells directament. Ells el que no fan, o sigui, no paguen un preu de lloguer, nosaltres els demanem que aportin mensualment, d'acord amb els seus ingressos mensuals, una part corresponent fins a un màxim de 300 euros. No. És a dir, no és que paguin un lloguer de 300 euros, hi haurà mesos que possiblement només podran pagar 50, uns altres mesos no, potser no podran pagar res. I la suma de tots, les aportacions, hi ha algunes famílies que al no treballar no tenen ingressos, pues, la suma de totes aquestes aportacions genera, doncs, això, no? Cobrir aquelles petites despeses de compartir, pues, la llum, el gas, l'electricitat i fins i tot la wifi, no? Que també té cada pis de la seva wifi corresponent. O sigui, en definitiva, són pisos dignes que cedim amb el format de cessió d'ús per un període màxim de 3 anys.
Clar, de totes maneres, el que dèiem, hi ha unes despeses fixes que es necessiten perquè aquest projecte tiri endavant. Recordem que estem parlant de, per exemple, hores d'ara hi ha 62 persones, però que en aquests darrers 9 anys hi han hagut 64 famílies amb 105 infants que han passat, que pensa que quan arriben aquí estan en situació desesperada. Si voleu, us ho dic així. Llavors, és vital que aquest projecte segueixi en van. A hores d'ara, hi ha la Fundació Entre Tots i per al bé de tothom, estem parlant amb el seu portaveu, amb l'Albert, que ens està explicant com està la situació, i hi ha una cosa que sí que ha canviat, i és que les aportacions que rebeu de les institucions, aproximadament un 25% del que necessiteu, aquestes han desaparegut. Us diuen que no us poden ajudar.
Concretament, bàsicament és del Departament de Drets Socials de la Generalitat, és concretament la Generalitat.
Sí.
És a dir, nosaltres, des del començament, des del 2015, hem anat rebent han anat presentant les peticions de subvencions i hem anat rebent, paulatinament, any rere any, doncs, bueno, pues, suposo perquè el projecte pues, té viabilitat, pot ser sostenible, etcètera, i també perquè cobríem una una atenció que possiblement ells no la fan encara, perquè no arriben a tots els puestos, llavors nosaltres supríem una miqueta aquesta manca d'implicació o de servei per part de l'administració. Com que ha passat aquest any? L'any passat es va fer es va convocar al final de novembre una convocatòria nova que juntaven diverses convocatòries en les que es podien presentar en una sola i després es van generar unes línies diferents, etcètera, 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 i després de moltes consultes, d'altres van presentar el que enteníem era la continuïtat de les altres de les subvencions. No? Què ha passat? Que per entenc què ha passat això, perquè tampoc han tingut una explicació. L'única explicació és que m'han dit que no hi ha prou pressupostos per poder atendre totes les peticions i que per nosaltres, per la puntuació que teníem, que estava per damunt de lo que es demanava, com que no hi havia prou pressupost, no es podien atorgar aquesta subvenció. Clar, això ens representa a nosaltres tindre del pressupost previst quasi un 20-22% menys d'ingressos, amb el que, clar, d'un pressupost petit que no arriba a 150.000 euros, doncs imagina't, 22.000 euros, 23.000 euros, doncs, diguem un número redó, 20.000 euros ens representa una fallida, però sí la necessitat de generar alguna cosa extra, com és el que estem fent ara amb aquesta campanya, i volem continuar treballant en tot.
Clar, tot això ve pel que et deia al principi, és a dir, aquest projecte ha de seguir funcionant, evidentment, i no podem deixar la gent al carrer. Llavors, ens fa falta aquest tant per cent per seguir funcionant. Vosaltres heu engegat una campanya en la que la gent, voluntàriament, cadascú al nivell de les seves possibilitats, pot fer donatius. Es pot fer, avui en dia ens ho posen fàcil, a través del Bizum, per exemple, podeu fer un donatiu, insisteixo, cadascú en la mesura de les seves possibilitats, al número 03858. 03858. També teniu un número de compte, que no el donarem per antena perquè és difícil que la gent se li endugui un número. Això us podeu posar en contacte amb ells i cap mena de problema. Però a través del Bizum, insisteixo, 03858, podeu fer una transferència de diners, insisteixo, cadascú amb la mesura de les seves possibilitats, que és el que necessiteu, Albert.
I, sí, efectivament, gràcies per aquesta transfondre el nostre YouTube, però no ens quedarem aquí, és a dir, si nosaltres aconseguim el que fos diners, perfecte, però si no, doncs buscarem altres fórmules, no? Intentant que amb els patrons generem algunes dinàmiques d'activitats, etcètera, etcètera. Estem a l'espera. Vam encetar la campanya el dia 17-18, o sigui, ahir concretament, el dimarts, i ja hem rebut tres bífums, no són de grans quantitats, però l'important és això, que a poc a poc se vagi fent aquesta taca d'oli, que en definitiva el que va no és per enriquir a ningú, sinó per facilitar a molta gent.
És que això és clau. Per tant, el Bizum, us recordo, ja sabeu, això és com quan soneu a sopar amb els amics i dius, escolta, ho ha pagat tot un i te dono la meva part. Fes-me un Bizum, no? I ho feu a través d'un número mòbil, doncs aquí és fer un Bizum en aquest número, el 03858. 03858, és un número especial, de 5 xifres.
Sí, i comentar-te una cosa, Ricard. Dins de l'apartat Bizum hi ha amb un contacte, enviar-me un número de telèfon o fer un donatiu. Al moment en què fas aquesta opció, fer un donatiu, te diu, te demana quin número de Bizum. Uh-huh. Llavors és quan tens d'incorporar el 03858.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, la Fundació Entre Tots i per al Bé de Tothom. Avui hem parlat amb el seu portaveu, amb l'Albert Hortal. Aquesta és la situació, això és el que han fet fins ara i de ben segur que volen seguir treballant. Això al final és pel bé comú. Insisteixo que hem parlat amb persones que han estat en aquestes llars que 3 anys abans no s'ho pensaven mai que estarien en la situació que estaven. Vull dir que en podem ser usuaris sense voler, que això no exclou a ningú. Per tant, hem de tenir sensibilitat cap a aquests projectes. Totes les persones que hi ha a la Fundació són sense ànim de lucre, és a dir, Albert, ho feu amb el vostre temps personal com a voluntaris. Per tant, jo crec que és normal que la ciutadania us doni un cop de mà.
Cal dir que hi ha les treballadores que sí.
Sí, home, evidentment. Les persones que hi ha treballant, sí, però la gent que hi ha a la Fundació ho feu amb voluntariat, per entendre'ns.
Exacte. però sí, però la gent que treballa també pot cobrar a final de mes les seves nòmines. I això també us pot ajudar. Gràcies per la vostra sensibilitat i la vostra atenció, i agrair a l'audiència primer que ens hagin escoltat i després el que puguin fer.
Gràcies. Molt bé. Albert Hortal, una abraçada i enhorabona per la tasca que feu. Que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Gràcies, Albert. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem ja a la una de la tarda. Ja saps que ara a la una arriba el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. I des de Lleida hi tornem demà a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar bon dijous.